Orde Dominical de Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. El proper diumenge celebrarem el Diumenge Mundial de les Missions, el Domund. Un bonic dia per recordar els missioners, els fills més il·lustres de l'Església, com agrada citar-los, perquè ells ho van deixar tot. Es van desprendre de tot, llengua, cultura, costums, família, per adaptar-se als costums i a la llengua de la gent a la que han anat a servir i anunciar-los la bona nova de Jesús, el fill de Déu. La següent paràbola podrà ajudar-nos a comprendre més la dedicació dels missioners i ens ajudarà probablement a estimar-los una mica més. No deixem de recordar-los i de pregar especialment per ells aquests dies. Diu així la paràbola. Hi havia una vegada un bonic jardí que només en veure'l semblava un somni. Allà mateix tenia la seva casa l'amo que no resistia a la temptació de passejar-s'hi totes les tardes per gaudir de la brisa i de l'ombra. Al jardí, gairebé al centre, una vella canya de bambú atreia de seguida l'atenció. Alta, elegant, bella com poques. No és estrany que el senyor tingués debilitat per ella. Per la seva bellesa i potser també per créixer més que les altres plantes, potser per mantenir-se recta i graciosa malgrat el vent de l'hivern i el calor de l'estiu. La canya era ben conscient d'aquesta preferència del seu senyor i s'enorgullia. Un dia el senyor es va apropar una mica trist, com si tingués alguna notícia que donar-li. I gairebé, sense aixecar la vista, li va dir temerós: «El meu volgut amb bambú, et necessito». «Senyor», va dir el bambú feliç, «saps que sóc tot teu i pots fer de mi el que vulguis». Hauria estat meravellós sentir només això si no fos perquè el senyor va dir després: «Bambú». El senyor no sabia per on començar. «Per utilitzar els teus serveis, necessito tallar-te». «Tallar-me a mi?», va preguntar sorprès el bambú. El senyor no podia estar parlant seriosament. Llavors, per què va fer d'ella la planta més vella del jardí? «No, si us plau, senyor, tot menys això». El senyor no es va enfadar i el va mirar amb dolçor paterna. Qui és el que accepta una cosa així, sense protestar? Però tampoc va cedir. «El meu volgut bambú, si no us tallo, no podré fer servir els teus serveis». I els dos es van quedar callats, sense que cap sabés què dir. Fins al vent va parar i els ocells van deixar de cantar. Una cosa anormal passava en l'ambient. Lentament, molt lentament, el bambú va inclinar les seves boniques fulles i va balbucejar, molt fluixet, gairebé com un secret que costa desvetllar: «Senyor, si no pots servir-te de mi sense tallar-me, fes de mi el que vulguis i estaré bé». «El meu volgut bambú», va dir de nou al senyor, «encara no t'he dit tot. Només he de tallar-te, sinó també cal que t'arrenqui les teves fulles i els teus branques». Ja era massa. El bambú es va sentir morir. «Senyor, no em facis això», va implorar el bambú. «Deixa'm, com a mínim, les fulles i les branques. Sense fulles i sense branques, què faré al jardí?». I de nou, impertèrrit, el senyor va apuntar: «Si no puc treure't les fulles i les branques, no podré fer servir els serveis que he previst per a tu». En aquell moment, el sol no va voler sentir més i es va amagar. els ocells van batre les seves ales i van abandonar el jardí per no conèixer el final. Tremolant, el bambú va poder encara dir: «Està bé, senyor. Si és el teu desig, treu-les». «El meu estimat bambú», va intervenir encara el senyor, «tinc encara una última cosa que em costa molt dir-te. He de partir-te en dos i treure't el cor. Si no ho faig, no podré utilitzar-te». El bambú es va quedar mut. No entenia res del que li passava al senyor. Es va inclinar sobre la terra i es va oferir tot al seu senyor. El senyor del jardí va tallar el bambú i va treure les branques i va tallar les fulles, el va partir en dos i el va extreure el cor. Després va portar el bambú a una font d'aigua fresca que hi havia a prop dels seus camps, que feia temps estaven morint-se de set tant a prop de la font. I amb tot afecte va posar un extrem del bambú a la font i l'altre al camp. La font donava aigua i el bambú va començar a portar l'aigua al camp que durant tant de temps havia desitjat. I el camp va començar a reverdir. Quan va arribar la primavera, el senyor va sembrar arròs i els dies van anar passant fins que la llavor va créixer i va arribar el temps de la collita i el senyor va poder alimentar tota la seva casa. Fins aquí la paràbola. I ara ve la reflexió. Quan el bambú era gran, vell i graciós, creixia i vivia només per si mateix i es complaïa a si mateix de veure's esvelt i elegant. Ara, humil i pres a terra, era un canal que el senyor feia servir per alimentar la seva casa i fer fecund el seu regne. Tant de bo sorgeixin joves amb ganes de deixar-se despullar per el senyor i lliurar les seves vides als més pobres i desprotegits de la terra, tal com ho han fet els missioners. Però no ens oblidem que una de les grans pobreses és desconèixer Crist, el fill de Déu, que va donar la seva vida perquè la tinguéssim en abundància. Benvolguts missioners, sou grans i estimats per la comunitat cristiana, per tots nosaltres. Sou estimats pel que sou i pel que feu. Que Déu us beneeixi i us acompanyi sempre i que molts joves puguin reemplaçar-vos en la vostra tasca meravellosa de ser missioners per tot el món. Que Déu us beneeixi a tots.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Estimada Gàlia, sóc la Paula. M'han dit que vindràs al meu país. D'on ets? Sento molt el que t'ha passat. Vull sentir la teva història. Quan arribis, et convido a anar a la platja i a menjar els canelons que faig. Vull aprendre moltes coses de tu, com què menges, quin idioma parles i quina roba portes. T'espero. Vine aviat.
A Catalunya, les persones refugiades són persones benvingudes. Comitè per a l'acollida de les persones refugiades. Generalitat de Catalunya.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Maria Teresa Corroto. La mestra de Reiki, llicenciada en Ciències Socials, ens presenta el seu Cuaderno para trabajar tu timidez, una guia per perdre la por a ser nosaltres mateixos. Maria Teresa Corroto avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui és diumenge, eh? I què hem de fer? Avui hem de vèncer la timidesa. I com que hem de vèncer la timidesa, hem portat una persona que en sap una mica de totes aquestes coses, que és la Maria Teresa Carroto, i com cada setmana procedirem a fer-li les seves preguntes, eh? Ha fet un llibre, que és una monada, que jo el recomano ja d'entrada, que és Com vèncer la timidesa, com es pot treballar la timidesa. I vinga, doncs comencem. Què tal? Com estàs, Maria Teresa?
Bon dia.
Doncs vinga. Qui fa un viatge que no sap on el pot portar?
Qui fa un viatge que no... Tots fem viatges. La vida és un viatge. I no sabem on es portarà.
Un quadern té una dimensió màgica?
Sí.
Per què?
Doncs perquè et fa créixer.
Tots som protagonistes de la nostra pròpia vida, no?
Sí, per descomptat. Si volem assolir aquest protagonisme, sí.
La timidesa és por?
La timidesa és por a mostrar-te als altres i potser fins i tot a tu mateix.
Hem de prendre consciència de les nostres emocions?
Per descomptat. Si volem tindre una vida sana i feliç, sí.
Però les hem d'exterioritzar, no?
Home, les tenim que manifestar, clar. Aprendre a gestionar-les, no a ofegar-les, sinó a gestionar-les.
Tenim que aprendre a contactar amb el nostre cos?
Sí, perquè les emocions es viuen a través del cos, a través de sensacions. La por s'agafa a l'estómac, l'alegria, l'emoció d'una cosa que et fa viure, es posa als ulls, et piquen i et fan plorar.
El tímid resulta més interessant?
Potser sí, és una eina que té el tímid.
I per què?
Doncs perquè és misteriós, el tímid és misteriós, no parla, observa molt, el tímid és un gran observador. I llavors el parla poc, doncs la gent arriba un moment que vol que s'expressi, no?
He vist tímids angustiats, això ho expliques tu,
sí.
Descriu-los.
Pues són persones que tenen molt a dir, tenen molt a comunicar, a transmetre, i els hi fa molta por. Aquesta por no els hi deixa ser ells mateixos, estan com empresonats.
Parles d'una nena observadora, és molt bonic això. Per què parles d'una nena observadora?
Doncs perquè a la infantesa és com un llibre que està en blanc. I depèn de lo que fem, depèn de la identitat, inclús familiar, religiosa que en tenim, doncs desenvolupem d'una manera o d'una altra. I les nenes o els nens que són observadors... són nens molt sensibles i molt responsables i volen agradar. És el conte del llibre.
Hi ha una cosa que jo no l'acabo d'entendre, aviam si ens ho pots explicar, això. Jo no crec que una nena sàpiga el que és el nirvana. Tu parles d'una criatura que sàpiga el que és el nirvana. M'ha semblat llegir Hiroshima.
Bueno, jo parlo des de la perspectiva d'un adult que explica en paraules d'adult el que sent la nena. Els nens estan en un nirvana molt sovint, perquè els nens estan al temps Cairo molt sovint. El temps Cairo és el temps sense temps. Per això, de vegades, quan els cridem per dinar, ens diuen, ara baixo, i passen 10 minuts i tornes a cridar. I dius, però escolta, que no baixaves ja, no? Que no estaves aquí? No, sí, ara baixo, 5 minuts més. O escolta, mira, ja... perquè estan amb el temps Kairos, el temps sense temps. Els adults vivim amb el temps Cronos, però els nens, com ocupen plenament, no se n'adonen del pas del temps. I bueno, és aquest el nirvana en el que viuen, no? Fent el que els agrada i el que estimen i el que saben fer, que és jugar.
Dificultat en les relacions del seu entorn. És molt normal que els nens no es coneixin. D'entrada, és normal, no?, que tinguin dificultats amb el seu entorn.
Sí, és normal, però també és normal que els adults estiguem al cas i els hi ajudem, perquè jo crec que amb el compromís dels adults perquè els nens siguin grans persones.
Qui treballa contra ell mateix?
Molts. Molts, gairebé tots treballem en contra nostra.
Perquè no ens agrada o perquè no ens agrada el que estem fent?
No, perquè no en sabem, no som conscients. De vegades desitgem o ens agradaria fer coses i n'hi ha pensaments o idees que tenim que ens subjecten i ens deixen estar on estem. Encara que aquí, aquell lloc, no ens agradi o no ens faci feliços o ens perjudiqui. Vull dir, som bastant animals de costums.
Si un moment ja no existeix, és que es té que oblidar. Ho dius tu?
Si un moment ja no existeix, és que es té que oblidar. Es té que extraure el millor i passar pàgina.
Les eleccions del canvi són difícils?
Sí. Són difícils. Canviar sempre és difícil. Per això tenim aquesta altra dita de Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. Perquè ens costa molt canviar.
Bueno, i ara hi ha una cosa que poder hi ha una mica d'acollita meva, encara que esteu. Recriminar-se no serveix per res. Es té que fer propòsit de l'esmena i sortir endavant, perquè l'arrepentiment per mi no serveix per res.
No serveix per res. Per res bo. Vull dir, és treballar en contra teu. L'arrepentiment serveix per treballar en contra teu. És molt més constructiu veure què és el que no ho hem fet bé, o perquè no hem sapigut, perquè jo penso que les persones fan les coses malament perquè no saben fer-les d'una altra manera. El fet de fer-les malament et dona l'oportunitat de poder fer-les d'una altra manera. Bueno. Amb la qual no tens que empenedir, perquè quan t'empenedeixes és perquè no has tret res de bo. I de tot, aquesta vida es poden treure coses bones.
O sigui, tu estàs amb aquella famosa frase de Lokmandí, no?, que diu que els errors són missatges d'èxit pel futur.
I tant, és així. Oi? Sí, i crec firmament en això.
Prendre decisions que un no desitgi, això funciona així?
De vegades sí. De vegades prenem decisions que no desitgem.
És evident que vivim a través de les decisions que prenem. És així, això?
Sí, liderem la nostra vida quan prenem decisions.
La majoria de les vegades som víctimes i tenim que deixar-ho de ser-ho.
Sí. Sí, perquè si donem la culpa a l'entorn, és que no tenia possibilitats, és que no podia fer, no tenia temps, és que... Vull dir, ens posem moltes excuses, perquè tenim por a fer les coses malament. I tindríem que tindre por a no poder arreglar les coses, a no aprendre de les coses, no a fer-les malament. I això tindríem que fer com una mena de feina als adults, perquè després també als nanos els hi deixem que s'equivoquin. Que no sigui un drama equivocar-se. Yeah.
Prendre el mando de la nostra vida és el que tenim que fer, encara que moltes vegades no ens deixin. A mi mateix, per exemple, no? Quan era adolescent, no?
Bueno, l'adolescència és una època complicada abans, avui, i jo crec que demà. És una època molt complicada, i a més ara dura molts anys, l'adolescència. Vull dir, vivim més anys. Abans, amb 18 anys, pues, la gent doncs, hi treballava, tenia un sou, i potser assolia una sèrie de responsabilitats, i ara una persona, una noia, un noi de 18 anys és un adolescent, perquè, clar, si vivim fins als 90, als 90 i pico, doncs, clar, tots els períodes vitals de la vida s'allarguen, i l'adolescència és un període complicat en què l'ésser humà no té ben bé clar què és el que vol, ni qui és, ni cap a on va, i és un període de molta lluita interior.
En què controlem la nostra respiració?
En què controlem? La nostra respiració es controla amb consciència, sempre amb consciència. I n'hi ha moltes religions i filosofies doncs, que incideixen molt amb el fet de la respiració. I nosaltres no, culturalment, no hem treballat això. I el que controla la respiració controla el seu estrès.
O sigui, ens proposes gimnàsia per la respiració, no, tu?
Sí, us proposo, quan estiguem nerviosos, fer una bona respiració fonda i tots els nervis baixen.
I ara una pregunta que jo quasi la considero del millón, que es deia abans. Donar classes de no tenir por tindria que ser obligatori, no?
Doncs sí, sí, tindria que ser obligatori. Però no, per, no tant per no tindre-la, la por, que és inherent a l'ésser humà, sinó com per aprendre-la a gestionar, a fer una bona gestió de la nostra por.
No podem viure tota la vida amagats, encara que hi ha casos de més de 40 anys. Que jo me'n recordo que era jovenet i encara trobaven japonesos perduts per les illes pensant-se que no havia vingut la pau. És així, això, no? No podem viure tota la vida amagats.
Doncs no. Jo crec que les persones anem fent canvis i aquests canvis ens condueixen a una llibertat interior.
En segons quins treballs i en quines circumstàncies es té que pensar en el que veu l'altre. No podem pensar solament en nosaltres. Això ho expliques a la plana 55. Què ens vols dir amb això?
Pues que l'empatia és important. És molt important. Jo l'altre dia fèiem un petit viatge i me'n recordava de quan a casa meva teníem uns 600 i me'n recordava de la manera que conduïen a llavors els adults. Els camions pujaven els intermitents quan el cotxe de darrere podia passar. Es donaven les gràcies amb les llums. Vull dir, hi havia una sèrie de gestos que jo recordo que feien la conducció més amable. I avui a dia no és així. Si et puc fotre, pues ho faig. Si et puc pitar i posar-te nerviós, ho faig. I això és falta d'empatia social. Vull dir, perquè jo no ho poso en una acció individual, sinó que socialment es condueix d'aquesta manera, molt més agressiva.
L'amor ens fa por per la responsabilitat que comporta?
Sí, 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 perquè l'amor és un compromís, jo crec.
Tindríem que ser ciutadans amb la forma de l'amistat, és la meva opinió, eh? El nostre ego, més que la nostra filosofia, pot ser això?
El nostre ego no es lleva per el camí de l'amargura.
Ah, vale. Ja està, ja anem prou, doncs. I què entens per filosofia personal, tu?
Entenc per filosofia personal els teus còdics. Jo crec que cada persona desenvolupa uns còdics d'honor, uns còdics d'honestitat, uns còdics... I això conforma la teva filosofia personal.
La calma i la ponderació són bàsiques, sí o no?
Sí, són bàsiques per tindre salut interior. Encara que de vegades les perdem, tots.
Què és el joc de la transformació?
Això, el joc de la transformació és la vida mateixa.
Què entens per estar d'ànim irregular?
De vegades tots som una mica bipolars, bé sigui per causes físiques o perquè tenim un problema d'una enfermedad o d'una irregularitat econòmica i això ens fa que vulguem estar bé, però que de vegades volem estar bé, però que inexorablement tenim moments en què estem malament.
Tot es pot assimilar i transformar de forma positiva?
Sí. Tot.
Quines relacions són distintes?
Quines relacions són distintes? Doncs ara no enquadro amb el context.
La plana 68, ho dius? Bueno, potser jo ho he llegit malament, que també em passa.
No, bueno, però...
Distintos tipus de relaciones.
Ah, bé, sí. Ja sé a què em referia. Bueno, les relacions... tenim la idea de l'eternitat, no? Ens agrada, jo crec que a l'ésser humà li agrada molt la idea de l'eternitat, però la realitat és que no som eterns, ni nosaltres, ni les relacions tampoc. Llavors també tenim que saber quan les relacions ja no fan aquest servei que nosaltres pensàvem que perdó, aquest servei que nosaltres pensàvem que tindria, no? N'hi ha relacions que duren un any, relacions que duren 10 i relacions que duren tota una vida. És com un tren. Hi ha persones que es pugen a la primera estació i t'acompanyen fins al final de la teva, del teu viatge. I altres, doncs, que no, que només duren una estació o duren 5. De vegades és molt intel·ligent saber-ne quan és així, per canviar de posta, no? O per transformar-la.
Va, molt bé.
O per transformar-la.
L'energia és una sola, no?
Sí.
La ment ens té que castigar. Per què ens ha de castigar la nostra ment?
Bueno, perquè la ment fa com de gallina clueca, no sé com dir-ho. La ment sempre vol que estiguem...
Lloca,
això, exacte, sí. Perquè la ment sempre vol que ens quedem tal qual estem. Vull dir, no vol que canviem. I llavors ens castiga, inexorablement. Encara que nosaltres no ho sabem i no som conscients. Per això és important la tasca interior de l'ésser humà.
Treballar al nostre favor ho fem tot generalment, i tu ho poses com una cosa que sembla que no es faci, no? O m'ha semblat entendre-ho així.
Sí, és que ens costa. Ens sembla que ho fem, però no ho fem. Per exemple, tenim un aconteixement important, doncs ens posem nerviosos la nit abans. I què, això t'afavoreix? No, això no t'afavoreix. L'ideal, no, seria que facis una bona dormida, que descansis 8 hores, que estiguis tranquil·la o tranquil·la, perquè, bueno, el fet, el que surti, sortirà. Vull dir, és interessant que puguem deixar-nos fluir amb la vida. I no fem això. Ens posem nerviosos, no podem dormir, ens aixequem del llit, i quan surt el sol, doncs tens la cara pàl·lida. Això no és treballar al nostre favor. És una gestió dolenta. Per això dic que no treballem al nostre favor.
Ara una pregunta que em sembla que interessa a tota la població.
Vinga.
Tenir l'espatlla alineada és per la nostra salut, no?
Sí.
És el que ens haurien d'ensenyar a fer ja de petitets, no?
Sí, però no solament per la salut física, sinó per la salut emocional.
Quines són les tensions localitzades i per què les tenim?
Bueno, les tenim perquè la vida ens posa pretos, ens fa que ens apretem. La tensió ens apreta. La vida quotidiana i els nostres pensaments també, perquè fan que descarreguem amb una idea negativa, fa que descarreguem una sèrie d'hormones que ens posen en tensió, aquestes hormones. I, clar, la musculatura es contrau. I ens alineem malament. I, bueno, de vegades, bueno, jo estic segura de que a tothom li ha passat. Aixecar-se del llit i dir, oi, m'he contracturat. I és perquè no ens hem relaxat per la nit. O sigui que...
Ocupar-se de les coses té que ser sempre. No vol dir que les haguem de deixar d'avui per demà, no?
Ocupar-se de les coses? Sí, clar. Sí.
La llibertat d'acceptar plans la tenim tots, no?
La llibertat d'acceptar plans la tenim tots, però el tímid de vegades vol acceptar plans i té por. I la por fa que digui, ai, no, pues no puc anar o no em ve de gust, perquè té por d'acceptar els plans que li proposen.
Què és créixer amb empatia?
Créixer amb empatia és aprendre a mirar els altres i a comprendre'ls també.
La timidesa té les seves avantatges. Quines són?
Pues les hem assenyalat abans,
les
no?
Les més bones.
que és, la persona tímida és una persona misteriosa, una persona que, com s'amaga, incita la curiositat al seu voltant, i al final sempre hi ha algú que diu, oi, aquesta persona m'agradaria conèixer-la. Aquesta és la principal avantatge. Perquè el ésser humà té passió per lo que està amagat. Yeah.
La ment pren tot el poder i ni sisquera ens en donem compte. És així, això?
Sí, és així.
Quan algú no és amable amb tu, pot ser per alguna cosa, però també pot ser perquè és un imbècil, no?, parlant malament.
Sí, segur, també, perquè també ens trobem a la vida de gent així, sens dubte.
Tenim que agradar quan ens interessa? Jo penso que hem d'agradar sempre.
Bueno, jo crec que principalment ens tenim que agradar a nosaltres, encara que soni una mica... Jo crec que si tu estàs bé amb tu mateix, estàs en pau i estàs tranquil, doncs aquesta és el principal objectiu, no?
Qui posseeix el cas atractiu?
qui puja? Pues jo crec que les persones, no sé com qualificar-les, que són una mica misèries per dins, pues acaben posant escàs atractiu. Tu... Perquè això es reflexa a l'exterior.
Tu ho veus a l'exterior, molt bé. Tots som responsables de la nostra pròpia realitat?
Sí, jo crec que sí.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre que ens ajuda a superar-se nosaltres mateixos, sobretot a la gent amb problemes de timidez. Llegiu Cuaderno para trabajar tu timidez, de Maria Teresa Carroto. És fantàstic i, a més, una preciositat. Llegiu-lo.
Moltes gràcies.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.